Jair Domínguez. Atrevo, Jair. Aqui, meio.
Aqui, meu protesto. Atrevo, compadre.
Podemos mover.
Vai ter manhã uma nova volta pela peruqueria.
Caminho. Pisca la ciência.
Acabat parça.
El búnquer.
...1809, Cobray, Imperi Francès, actual França.
No portem ni una... Què, ni una setmana?
No.
Som dijous.
Dimecres.
De la primera setmana.
Ah, no, dijous ja.
No sé ni quin dia... No sé ni quin dia és ja.
Dijous.
Ni quin dia és.
És dijous, és dijous.
Però ja estem donant pel sac amb la història de França. Ja no queden personatges.
A França?
Tu no t'has mirat la llista?
Sí.
Ja no queden personatges. Els hem fet tots.
Tots. Encara tots. Queden alguns.
No.
Alguns sí, Jair.
No sé,
cosa és
no sé
que tu
qui importes.
No vulguis parlar de francesos. Això ja és una cosa més teva. Però... queden personatges francesos. En l'època en què ens trobem, França surt de la Revolució Francesa i es troba immersa en el procés d'expansió napoleònica.
Sí, a mi em sembla perfecte pels francesos, però no m'interessa.
Ja, a mi tampoc.
És un tema que no m'interessa.
Gens.
Ja sé que aquest és un programa transversal.
Sí.
S'han de tocar.
Catalunya és transversal.
I tant, és molt, la, cada
la,
dia més.
La que hem triat.
Però és que no estic pel... Ui, no estic
tranquil, pel tranquil, Jair, tranquil. Ja passarem de llarg el context històric perquè tampoc és important. No ens interessa massa pel tipus de biografia que anem a fer. Tranquil.
Val,
deixeu,
val,
no penseu ara en França. Bueno, aviam, lo just. Vull dir, som,
lo just.
Som a França.
Perquè és aquí al costat. Ara som a França.
No us atabaleu amb el context històric. Ens centrarem en els problemes reals de la gent.
Ah, sí?
Les preocupacions dels ciutadans de carrer.
Val.
Per molt que Napoleó estigui expandint l'imperi, hi ha ciutadans francesos que les estan passant magres per poder tirar endavant. Som a casa d'en Simon René i la Monique. Ells són la família Braille, un matrimoni que està vivint un infern per arribar a final de mes. Tenen un taller de cuir que no genera prou diners per mantenir els seus tres fills.
Com ha de ser un taller de cuir que no arribi per mantenir tres fills?
Mira...
Ostres, molt malament ho has de fer, eh?
Home, el cuir va
sempre,
car,
eh? El cuir sempre fa falta, més en aquella època.
Car d'una pudor, aquella parada del mercat.
Uf, uf, nano, aquell que fa bosses de mà, no?
Hòstia,
i coses de
cuir,
eh?
A l'agost, que s'olora de, bueno, des de 300 metres ja sents l'olor de cuir.
Una armilla de cuir, eh?
Uf.
Coneixes alguna persona que tingui una armilla de cuir? Que no sigui un pastor?
Ni el màgic Andreu.
Sí que en tenia una! Perquè era motero.
Sí. Per acabar de complicar les coses, la Monique fa temps que pateix vòmits i nàusees.
Ja està malalta. És desnifar els productes del
cuir. Doncs mira, així seria una boca menys per alimentar. Però el que passa és just el contrari. Resulta que està embarassada d'un quart fill. La criatura neix a finals d'any.
Ai, ja em fa por preguntar com està la criatura. Nen llop, mans de pinces, perquè toca nen deformat, ja. Som al quart programa, ja.
No, espera't.
Toca nen raro.
Espera't, home, és molt d'hora encara.
Sí?
És un nen ben normal. Es dirà Luis i serà el protagonista d'avui.
Val.
Amb una boca més per alimentar, la família Braille es posa a buscar clients com a bojos. Necessiten millorar l'economia familiar com sigui.
¿Tengo algo de cuero?
¿Com es fa això?
No sé. ¿Quiere algo de cuero, señor?
Por favor, no me toque.
No me toque. Amb paciència i la feina ben feta, els Braille es comencen a guanyar la confiança dels camperols de la zona que els encarreguen un bon grapat de corretges de cuir pel bestiar.
Ah, coi, corretges de cuir pel bestiar? No l'he vist, aquest nínxol de negoci.
Les brides dels cavalls...
Són de cuir, és
tot
veritat.
Tot és en cuir, això.
És veritat, és veritat.
Els encàrrecs es multipliquen i ara la feina els surt per les orelles.
A pencar, canalla!
Vinga!
Ah.
Vinga, cosí cuiro!
Ah.
I mai millor dit, ara els Braille ja no van justos de diners, ara van justos de personal. Tots els fills de la família s'han de posar al davant i treballar en el negoci familiar. El nostre amic Louis encara és massa petit per treballar, però d'aquí poquet també li tocarà remengar-se i ajudar a casa com fan la resta de germans. El taller dels Braille s'omple de criatures pencaires que ajuden a tirar l'empresa endavant.
I som 200 anys després i l'empresari textil encara manté l'estratègia de la canalla petita, eh?
Sí, noi, sí.
Es
veu que
mans petites
es cus més bé.
Sí.
En Louis només tarda 3 anys a incorporar-se a la plantilla. Amb 3 anyets li donen un punxó i el deixen en un racó perquè vagi foradant el cuir.
A un nen de 3 anys?
Sí.
No sembla gens perillós, no? han passat tot allò del, les, bueno, les anàlisis de, dels problemes, eh? Les coses. Anava a dir... ara mateix m'he vist a mi mateix...
T'estava mirant.
M'estava fent un ictus increïble. Perquè he pensat...
T'estava mirant i dic, hòstia, bueno, ha sigut maca la relació fins aquí.
Fins aquí?
Està bé.
Per què he pensat?
Però l'estic perdent, ja no sé qui és aquest senyor. Qui és aquest senyor que em parla?
He pensat, sí. Riscos laborals, i després he començat a pensar, com és allò de la ISO 9000 que han de passar a les empreses? I he pensat, he barrejat les dues coses i he dit, la ISO... I no acabis la frase, perquè es pensarà que t'ha agafat un... I allà m'he quedat.
Ja ho he vist. Ja
pensant en el nen en un racó. Trist.
Ai, Déu. Bueno, evidentment no ha passat cap tipus d'inspecció de riscos laborals.
Què?
És una altra època, era més laxa a la França de llavors, no? Ara un nen de 3 anys el fas treballar i et miren malament la gent. Hòstia, donar-li un punxó a un nen perquè foradi cuir, vale, és perillós. I després és molt difícil que t'encerti on va el forat, també. Vull dir, vaja, no sé si és precipitar-nos una mica a l'hora de fer-lo treballar.
Moltes explicacions en un nen.
Sí, sí. En Lluís només tarda 3 anys, hem dit, a incorporar-se a la plantilla. El tenim allà amb el punxó, anar fent forats.
Forat, nen, va.
Els pares són d'aquella gent que es pensa que els nanos han d'aprendre l'ofici el més aviat millor.
Bueno, van forts, aquests pares, com tots els de l'època.
En aquest cas, un pèl massa forts. Ningú ha vist els perills de donar-li un punxó de foradar a un nano de 3 anys i la cosa acaba com el rosari de l'Aurora.
Ai, Déu meu, que ha apunyalat un altre treballador.
No, en Louis acaba amb el punxó clavat al mig de l'ull.
Com? Peyu!
Noi,
però saps? Ho has de fer molt malament, eh?
Mira, primer ja vas amb el punxó del revés.
Clar, papa, no foreda!
Oh, clar que no forada. Gira'l! En Lluís es punxa l'ull com si fos una oliva i el punxó un escuradents. Quan els pares s'adonen del xafastre que s'ha fotut, se l'emporten corrent cap a cal metge. La destrossa és tan gran que els metges no poden fer res per salvar-li l'ull.
Ha quedat borni.
Sí, noi.
Ha quedat borni, eh?
Sí.
A veure, em pots seguir treballant o no?
Sí, amb un ull es pot treballar, sí. És el que pensen els pares. De fet, el nano, aviam, s'ha quedat sense ull.
Sí.
És una desgràcia.
Ho és.
Anem a veure el cantó positiu de tot plegat. L'altre ull li funciona bé i està fora de perill. O almenys això és el que es pensen. Hi ha algun metge a la sala?
Hi ha algun metge avui?
Avui hi ha algun metge? Avui no.
Mira,
avui
tenim un químic.
Un químic.
És el que més s'hi sembla.
Sí, perquè l'altre són...
Són pensionistes i administratius.
I dissenyadors, que ja veus.
Ui, un dissenyador, no.
No. Algú sap què és la oftalmia simpàtica?
Què?
Oftalmia simpàtica.
No sé què és.
Simpàtica.
Però si és simpàtica, no pot ser per res. No?
Ja sabeu que el cos humà és molt intel·ligent, però també té les seves cosetes dolentes. L'oftalmia simpàtica és una de les dolentes. Resulta que quan et fas mal en un ull, l'altre ull, el que està sa, vol igualar-se amb el que està malament. L'ull s'inflama i acabes perdent la visió.
No, a la gent no li ha semblat just, això.
No, a mi tampoc.
Perquè el just és que el que està malament...
Vulgui copiar l'altre.
Ah. M'he d'esforçar.
Sí, sí. Aquest que no s'hi veu, tu copia el que està bé, no al revés, el ve copiar el tonto. No.
Que tonto que és el cos, no?
Mira, ho fa per simpatia, vol imitar l'altre ull. Per això, en lloc de dir-se oftalmia malxinada, es diu oftalmia simpàtica.
Vostè ha agafat oftalmia malxinada.
Avui dia és una cosa que es pot preveure, evidentment, però aquells anys no hi havia tota aquesta informació. El pobre Louis, sense saber per què, cada dia que passa s'hi veu menys de l'ull que li queda.
Ai, 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 ai.
Al cap de pocs mesos es queda sec completament.
No! No! Adeu a la mirada pura i brillant.
Ja ho pots ben dir.
A la pàgina 5.
Se li ha esborrat del tot. El cop emocional ha sigut molt dur. El nano té 4 anyets i no sap què li passa. Els seus pares se senten responsables de l'accident. No, home, no.
Se senten!
No.
Sense que ningú els hi digui.
La gent també de seguida s'autoculpabilitza d'una manera. No, home, no. Els pares centren tots els seus esforços a fer que en Louis tingui una vida el més normal possible. El pare li fa un bastó artesanal perquè es pugui desplaçar.
Home, quin detall, el pare!
Està molt bé.
Tenen un pal!
Té. La mare li fa de professora durant els primers anys. L'any 1814 és quan en Louis surt de casa seva per primera vegada. Ho farà per anar a l'escola. Els companys se'n riuen d'ell.
Mira com els nens francesos...
Són mapes.
Del 1800... De veritat, eh?
El més greu és que, a més, el fan caure.
Si us plau. Ja que... Home, riure és una mica del sec sempre. Li has de fer alguna brometa.
Una broma al sec, però tirar-lo a terra, no.
No, això ja és greu, eh?
El pobre Louis Braille ha de fer el cor fort. Malgrat les dificultats, es converteix en un dels alumnes més brillants del centre. Això sí, té mèrit, eh? Perquè us podeu imaginar que al segle XIX les escoles no estaven gens adaptades.
No. Com que hi ha un alumne sec, ho farem d'una altra manera.
No. Com que en Louis no pot llegir ni escriure res de res, ha de memoritzar tot el que escolta.
Home, ja n'hi ha més d'un que s'ha tret la carrera així.
Sí.
És veritat.
Bueno, jo més o menys, eh?
No passi l'any. Sí.
El seu cas acaba cridant l'atenció al director de l'escola. Quan s'adona que el nostre amic té un talent especial, busca una beca perquè en Louis pugui continuar els estudis en una escola especialitzada. Quan el nostre amic té 10 anyets, li arriba l'oportunitat que buscava. Amb la beca sota el braç, el nostre amic se'n va estudiar a París, a un institut especialitzat per nens cecs. Ara sí.
Mira, aniràs aquí, que es diu Col·legi dels Ciegos.
Sí.
Ja veuràs que bé.
A vegades, abans no tenien cap mena de mirament, eh? A Sant Julià de Vilatorta?
Sí, digue'm.
Hi ha una escola?
Sí, es diu la dels Ciegos.
No, actualment és una escola que, s'ha reformat i tal, però l'origen d'allò era una escola de nens orfes que no tenien diners i tal. I hi vam anar a rodar Natura Sàvia, en aquesta escola, i hi havia pots encara de l'època, pots al laboratori, els pots de química, on hi havia, el sulfato de cobre i tal.
Sí.
Hi havia el logo de l'escola, i posava Colegio de Huérfanos Pobres. Per si un dia tu vas a col·le més animat del conte, que sàpigues que el pot de l'àcid sulfúric te torni a la realitat.
T'hi torna de cop, eh?
Sí. És veritat que sóc orfe i pobre, és veritat. No me'n recordava. Avui estava content, però ja no.
És veritat. Hem anat arreglant el món a còpia d'eufemismes. Sí que és veritat, però sí que és veritat que anaves...
Però és que d'abans anava molt directe, tot.
No, és allà als Invàlids. El portem allà als Invàlids, eh?
Sí. El Col·legio de Huérfanos Pobres.
Huérfanos Ricos hi era, també? Es deia d'una altra manera.
No el conec, aquest. El nou institut està ple de bones intencions, però poca cosa més. Això que sigui especialitzada s'ho han tret una mica de la màniga. Els nens aprenen a llegir, però ho fan amb un mètode molt rudimentari. L'únic que té de diferent són uns llibres amb les lletres en relleu. Els nanos passen el dit per sobre i poden més o menys intuir quina lletra és.
No, perquè s'hi han matat gaire. Sí. Jo també el tenia, aquest llibre, i m'hi veig dels dos ulls.
Sí.
Amb les lletres tocarades, allò. I si apretaves la vaca, feia mu.
És veritat.
Que això va molt bé quan ets sec.
Sí que és veritat. Bueno.
I quan ets petit.
Sí. El sistema és molt lent de llegir, provoca errors de lectura i obliga a resumir els llibres per evitar que siguin uns totxos enormes. Clar. A més, el sistema permet que la canalla aprengui a llegir, però no poden aprendre a escriure. L'any 1921, l'escola fa un esforç per millorar les seves instal·lacions. Adapta el sistema de lletres en relleu per un sistema molt innovador basat en un codi de punts. El sistema l'ha creat en Charles Barbier. Té un alfabet propi fet amb punts impresos en paper gruixut que es llegeix passant el dit per sobre del paper.
Bueno, coi, és el sistema Braille, això, no?
Sí, bueno, no corris tant, Jair, no corris tant. No sé si us heu fixat que el nostre amic, en Louis, de cognom es diu Braille.
Sí, ja m'ha semblat una coincidència. Però no vull avançar-me tampoc, perquè avui estic una mica emboirat, però vaja.
El sistema d'en Charles Barbier és el precursor del Braille. El sistema d'en Charles no té signes de puntuació ni majúscules, és un mètode molt més bàsic. Amb aquell nou sistema, en Louis es pot comunicar sense problemes, però són informacions molt simples, només, el que es pot fer. No pot construir frases complexes. Llavors, en Louis és tan espavilat que aconsegueix millorar-lo. Amb només 15 anys, aquest jove ha creat el seu propi mètode de lectura per invidents. El bateja amb el seu propi cognom, Braille.
Però si li ha copiat l'idea en Charles Barbier, no?
T'ha copiat.
Home, era el mateix, era un punt sobre l'altre, no?
És veritat que s'ha basat en l'invent de l'altre.
S'ha basat. Una mica.
Ja, perquè ens entenguem, ha fet una mica el mateix que Thomas Edison.
Sí.
Recordareu l'últim capítol de la quarta temporada.
Aquest malparit, sí.
Agafar un invent, millorar-lo i apuntar-se al tanto.
Ja està.
En Louis es posa a imprimir llibres per secs com un boig.
Lluita'l, home.
Mira, el punxó ja el sap fer anar.
Sí.
Treballa des d'un espai que li han reservat a l'escola situat al soterrani de l'edifici. Des d'allà penca com mai per millorar cada cop més el seu producte. Poc després de perfeccionar la seva idea, en Louis ensenya a la resta d'alumnes del centre el seu mètode perquè puguin escriure amb llibertat. Per primer cop, aquells nens i nenes poden escriure els seus pensaments sense que hagin de dictar-los a algú altre. Tots li estan molt agraïts.
Han sortit a fo...
Louis! 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 Louis!
Braille! 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 Yo!
Louis Braille?
Aquí el teniu.
En Louis és feliç com un anís. 10 anys després de l'accident ho ha aconseguit. Ha aconseguit revolucionar la vida de les persones amb discapacitat visual. El nostre amic es passa dia i nit treballant al soterrani. Gairebé ni dorm, eh?
S'ha ben obsessionat, però si ja has acabat, l'invent ja està acabat.
Bueno, però...
Heu de saber parar.
Sí, en Louis sap, però, que ha d'ajudar els seus companys. Com més llibres en Braille hi hagi, molt millor. L'únic problema és que tantes hores tancat allà al soterrani... comencen a passar factura.
Què vols dir?
El lloc és humit i ple de fongs. Potser no és el millor lloc per treballar. El pobre Louis té una tos de gos que espanta.
Ai, noi, ai, quina tos més lleja, no?
Cada dia que passa, la tos fa més mala pinta. Oh, fins sí, i tot va acompanyada de sang.
No pot arribar... No, ja ho tenim aquí? Ja tenim el primer mal lleig de la temporada?
Doncs sí, amics, bunkerins, bunkerines... En aquell soterrani llardós, el jove Louis Braille no ho ha vist venir.
Home!
I ha agafat...
Que portem 5 temporades, eh? Louis, portem 5 temporades ja de malalts.
El nano ens ha agafat... la tuberculosi! Déu-n'hi-do, ha sortit d'hora el gordo, eh,
sí?
Aquest any.
Sí, 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 sí. Sé que tuberculosi ha de ser un cromo de veure a l'època, eh?
Déu-n'hi-do. En Louis queda fet caldo, però els seus pulmons de 17 anys sans i forts poden tirar endavant.
Ah, que té 17 anys encara.
Té 17 anys encara, sí. És que s'ha fet sec molt ràpid.
Pensava que seria un vell, ja. Sí, sí, és veritat.
Bueno, s'ha fet sec, si ha tornat.
Ha quedat. M'he fet sec. M'he fet sec ara perquè veig que tinc uns avantatges a la vida.
Des de llavors, el ritme de treball es veu molt reduït. El nostre protagonista tarda un bon grapat d'anys a publicar nous avenços. No és fins al 1829 que presenta el seu sistema en societat més enllà de l'escola.
Ah, que només es feia servir a l'escola?
De moment, sí.
A l'escola aquella?
Aquella escola.
De secs pobres?
Sí. Bueno, pobres no ho he dit, però sí.
Ah, sí.
Quan el sistema s'expandeix per França, resulta un èxit absolut. En Louis es fa famós arreu del país i l'escola que el va tenir d'alumne li obre les portes per fitxar-lo com a professor.
Bé.
El nostre protagonista s'ha convertit en un dels homes del moment i el govern decideix finançar la causa per fer que el seu sistema arribi el més lluny possible.
Li pujaran els fums al cap, el perdrem per sempre, m'he comprat un iate...
No,
freneu.
En Louis no és d'aquesta mena de gent. Els diners que ha guanyat els destina a incorporar millores al sistema. El 1800, perdoneu.
T'ha agafat un aire.
Noi, avui entre el teu ictus i el meu aire,
jo,
que és raro...
Jo ve tot de l'aire condicionat, que sí, el tens molt fort.
És veritat,
tens
molt fort. Però és que com ara és el migdia... El 1837 publica una nova edició del sistema de lectura. Cada cop el fa més fàcil i accessible. Ara, per exemple, elimina els guionets.
Com?
Sí.
I si treu els guionets, què collons creiem amb els programes febles?
Ah.
Com escriurem? Mengem-nos les... Treu-me les oles. Ananem-nos anant. Serà molt complicat.
Mira, ens estalviaríem l'anunci aquell de la clínica aquella dels penis. No, has sentit aquell anunci?
Ah!
La del guió mig.
Sí, aviam.
Hi ha una clínica que s'anuncia a la ràdio.
Que, sí, què diu?
Que té una pàgina web.
Sí.
Que ara és que ara estic intentant recordar el nom, però no recordo. És clínica.
Clínica.
Sí. És una clínica que es diu Clínica Masculina. I llavors algú de l'empresa va creure oportú a la pàgina web ficar clínica guió masculina.
Sí.
Llavors, per solventar el problema amb diferenciar el guió, el mig sí. del guió de baix,
sí.
ells en la falca de ràdio diuen, si vols més informació, entra a clínica-migmasculina.com.
I hi ha gent buscant la clínica mig masculina. Que és molt estrany.
És estranyet. És curiós, si més no, és curiós.
Jo, fa pensar, ja, fa pensar.
Fa pensar com ningú, cap creatiu, ha dit, ostres, això no portarà algun tipus de confusió
no!
quan ho diem per la ràdio.
No, Josep, i ara, tira, i ara. Tira.
Entra a clinica-migmasculina.com. És estrany, és estrany. Bé, l'important de tot plegat en la nostra història és que sí, els alumnes sí. es posin a estudiar com més aviat millor, sí. i això ho estan aconseguint amb el nou codi. El van retocant sense parar i el Braille fins i tot s'acaba adaptant a la música.
Que bé!
En Louis dedica els següents anys a fer de professor de l'escola, on treballa fins al 1849. Llavors, amb 40 anys, el nostre protagonista es veu obligat a retirar-se perquè la seva salut torna a grinyolar. La maleïda tos ha tornat.
Però bueno, noi, escolta, que el despatx l'han fotut al soterrani un altre cop, o què?
No, el despatx el té un lloc ben assolellat, però aquella humitat del soterrani no li ha acabat de marxar mai de dins el cos. Ara en Louis ja és grandet i la tuberculosi no perdona.
Doncs res, tu, no se'm... Tira, torna a tirar la música, ja.
No, home, ja l'hem posat, la música, escolta, ja s'ha posat.
Ja, tornem-hi. No, home, tornem-hi, no. Que no sabem quan tornarà a sortir
no.
un tuberculós al
per
programa.
Favor, Jair.
La tuberculosi es tira quan el protagonista es mor i ara fa pinta de dinyar-la. Endavant, tuberculosi.
Hola, hola, jo
sóc
una tuberculosi.
Sí que és veritat que la gent tenia un aplaudit crític.
Sí.
No l'han gaudit del tot, la cançó. No.
Tranquils, perquè és la darrera vegada que sentiu la cançó avui, perquè en Louis ja no superarà la malaltia.
Ja ho veieu venir.
El nostre amic acaba amb els pulmons fets una coca i després d'uns anys barallant-s'hi, la tuberculosi se l'acaba emportant per sempre. En Louis Braille es mor amb només 43 anys, dels quals 40 els va passar en la més absoluta foscor, ja que va perdre la vista quan només tenia 3 anyets. El més sorprenent de tot és que el seu sistema de lectura encara segueix sent vàlid. Dos segles després de la seva mort, el Braille continua servint perquè les persones invidents puguin llegir i escriure amb llibertat. En record del nostre amic, cada 4 de gener, dia del seu aniversari, se celebra el Dia Mundial del Braille.
Doncs tal dia com avui.
Louis Braille.
5 de setembre. Oh, un moment.
Voleu veure'l?
Sí.
Cuenta'l, aquí el tens. Sí, aviam, els ulls, bueno.
L'han dibuixat amb els ulls clucs.
Sí.
Està molt bé. En fi, Louis Braille, penseu que és digne d'entrar al búnquer públic, sí o no?
Sí!
Unanimitat absoluta, només targetes verdes s'han vist al búnquer, per tant, bé, fort aplaudiment per Louis Braille, que entra al búnquer!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Bon dia, Neus Rossell.
Hola.
Què tal, Louis Braille?
M'agrada.
Bé.
Molt bé, perquè serveix molt.
Bueno, home,
diu que va adaptar-ho per la música, partitures
sí,
en Braille.
Sí.
N'has vist?
No, i això que jo vaig tenir un alumne sec.
Ah, sí?
Sí, però anava més per oïda en aquell moment. Després clar. Suposo que ja sí que es fa llenguatge musical a través del dit, però clar, perquè no pots tocar aina.
Clar. No pots tocar el piano
no.
i llegir la partitura amb els dits.
No, i la trompeta tampoc, perquè només es fa el sol i el sí. Bueno, clar. No es pot fer, llavors necessites els dos mans.
El nano sec, el cardes davant del piano.
Sí.
Sap perfectament on és el do,
sí,
tot, eh? És una cosa espectacular.
Els vaig veure la pel·lícula, no. El tio el dia es va tornar sec i ja es va seure al piano.
No mires pas les tecles tu quan toques.
A vegades.
No, sí, les mires?
Sí, a vegades. Quan s'ha de fer un salt, bim, saps?
Sí, bueno.
Va, aviam. Com heu dit, el precursor de tot va ser Charles Barbier. El seu sistema de lectura no estava pensat per secs. Era una aplicació militar. La primera persona que va començar amb el dels punts...
Era per objectiu militar.
Exacte.
Oh, sí?
I per què? Per què es
doncs
fa
perquè els soldats poguessin llegir sense llum en plena nit.
Ah.
Per poder-se... Sí. Per poder-se comunicar.
No que
per...
contenta està la gent sí. d'aprendre, us heu fixat.
La cultura.
La cultura, eh?
Tant dels nens i nens de
s'han imaginat ara, clar, un soldat a les fosques fent...
Clar.
Els dolents són els nazis. Clar.
Sí, a veure, és per comunicar-se, no és per Gaudi, no estàs en Quim Monzó.
Els soldats no llegeixen de dia, llegiran de nit, també.
Ja, clar. Aquest. Ara em ve de gust,
ara, sí, ara.
No el molestis, que està llegint, ara. Sí, sí.
La van anomenar escriptura nocturna.
Molt bé.
Bueno, també. Molts invents que fem servir ara són inventats com a objectiu militar.
Sí.
Tenim exemple, com per exemple les ulleres de sol.
Ah, sí?
Sí.
Es veu que les van inventar pels pilots d'avions, perquè és que clar, allà dalt... El sol.
Hosti, com peta allà.
Clar, no? Tenint un mal de cap, es veu quan tornaven. I van dir, bueno, cardem-hi alguna cosa, i van fer això. Internet, sí. També, el tot terreny, el GPS, i un altre aparell que segurament us sorprendrà.
Aviam.
D'acord? Mira, gent de Vigues i Riells, atents a la pregunta.
Primera fila del búnquer, Vigues i Riells.
Quin d'aquests aparells va ser inventat amb finalitat bèl·lica? Opció A, el microones. Opció B, els testos, que m'han dit que digui torratxes, perquè la gent...
A Osona, torratxes, sí.
Els testos de flors. I opció C, les pinces d'estendre roba.
Oh, 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 oh.
És complicat.
Els testos no. Jo, els testos, tot i que és la B, jo diria que no.
El microones?
El microones podria ser.
Però és massa obvi, potser.
Inclús massa obvi, eh?
Un microones.
Estem posant molt exquisits amb aquest concurs, eh?
No?
No sé.
Bueno, és el més boig. És el més boig.
Vinga, endavant. Resposta. Microones.
Microones, vinga, anem a veure si és el microones.
Correcte!
Carai, tu... Es va al microones.
A mi em costa d'imaginar ara. Per què? Perquè es volen fer un cafè abans de sortir la guerra.
No, home, no, és que és anar amb la panxa buida a lluitar... És,
no, mira,
és...
la idea va ser de l'enginyer Percy Spencer, que era, volia crear un radar per localitzar tancs,
sí.
I per casualitat es va adonar que els aliments s'escalfaven amb el microones.
Hòstia.
Amb les zones...
Ojo, amb el radar, cuidado.
Sí,
cuidado. Cuidado, he escalfat el Colacao sense voler, tu. Després us queixeu de la guerra, però...
Que la guerra...
No, la guerra...
Que bé, que bé que ens ha anat.
Ens ha anat molt bé.
A veure, com heu dit al principi, la lectura per a les persones amb discapacitat visual sí. Era molt complexa i molt rudimentària, i el nostre protagonista doncs, va trobar la manera de simplificar-ho. Actualment s'han buscat mètodes per fer-lo més entenedor, lúdic i pedagògic.
Sí,
això
sí,
perfecte,
que volem.
És perfecte. Un mètode que els funciona molt bé és un ninot dissenyat expressament per l'aprenentatge Braille.
Sí.
Va ser creat a Argentina i és un ninot amb 6 punts a la panxa, d'acord? Si us heu d'imaginar, 6
punts. Com si portés 6 botons, una camisa amb 6 botons.
I després fas sortir el botó. És a dir, per exemple, la A, doncs li surt una mamella, la mamella dreta és
vale.
La A.
Vale. La jo B... crec que amb la metàfora dels botons anàvem més bé, Neus.
No, però és que... No,
ah, no, però
és,
clar,
us
heu
de fer
si surt...
bé la idea. Surt, és a dir, sí. Mamella dreta A, la B, per exemple, mamella dreta i úlcera a l'estómac. Pam, te'n surt un altre aquí baix.
Vale, vale.
És, sí, és això.
Uns relleus de la panxa.
Exacte. Llavors aquí la pregunta serà per la gent de Manresa. A veure... Quin nom té aquest ninot didàctic d'Argentina? Opció A, Antonio. Opció B, Ciegón.
Hombre,
opció C, Brailín.
Oh, Brailín.
Home,
és tan mono.
Brailín és tan mono.
I més argentí.
Però, argentí, Ciegón. Ciegón. La B?
Esto.
La
C. Ciegón.
La
C. Ciegón.
Cariñoso no... O Ciegón.
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 La B.
La B.
Ciegón.
A veure... Oh! Qui ho anava a dir, eh?
Com s'ha de dir Ciegón? Tant de bo, eh? Però...
Mira que mentre me l'està inventant dic, a veure si cola, doncs ha colat fortíssim.
Agafeu en Ciegón, a veure... Nens?
Vinga, nens.
Agafeu en Ciegón i apreteu-li els pits.
No, és la C, és en Brailín.
Brailín.
És el nom d'aquest ninot didàctic, van utilitzar tota la seva originalitat en el ninot i el nom va quedar així. Tenim una foto del...
A veure, en Brailín.
Oh! És terrorífic.
Sí,
sí, fa bastanta sí. Por, eh?
És com una nina posseïda, a més va com amb sabates d'aquelles de
pallasso.
No...
Sí, però ho pot aprendre tothom, eh? El Braille, així,
no,
això va perfecte.
Perdoneu, el Braille, perdoneu la ignorància sí. Màxima, o sigui, només són 6 punts, eh?
Sí, però jo, mira, ja te deia, A és un, a la dreta, sí. A i B són a baix d'això, la C són 2... A dalt, vull dir, que es pot aprendre sí. Amb facilitat.
M'agrada. Sí.
Sí.
A veure, si no tens la necessitat, no...
no
un excés de Braille a vegades en alguns llocs, no? Penso, eh?
Bueno.
No, ja, és el tema, el tema és delicat, però...
Per què? Quin és el que et sobra?
Jo, a vegades, al cim d'una muntanya, aquells panells que posen, amb les muntanyes que hi ha a davant,
sí.
I llavors... escrit el nom de les muntanyes en Braille,
perquè, ja,
però
perquè
si les muntanyes de davant no les està veient...
És igual!
No, No, bé. Ei,
a veure, però volen saber bé. Què es veu no. des d'allà. Què
segur,
es veu
segur,
veure?
Segur, segur. No.
Els secs volen cebre.
Vale, vale, sí, vale, vale, vale.
Ja
està. I dius... Aquí...
Que sàpigues que aquí sàpigues... davant...
Passa, veure, ja, és que ja m'estic complicant. No, avui, perquè, no, ja he tingut un ictus avui, no, ja no vull seguir.
Però per geografia, però vull dir,
el sec ha de pujar acompanyat.
No, no, per què?
Pot pujar sol.
Home, i tant, sí, que pot pujar. Sí, i gent que ha pujat a l'Everest cega.
I trobar aquell lletrero després.
No, esclar, però tu què penses? Poder. Que són, ja van.
Si hi ha algun sec que hagi pujat una muntanya i allò li hagi servit de molta utilitat,
de molta utilitat
que ens enviï una nota d'àudio.
D'acord, d'acord. Ja
té raó, sí. En Peyu, perquè són diners invertits. Tu, sí. Que estàs mirant és per l'economia
sí.
del país.
Sí, home, sempre.
Que allà és on els perdem tots, eh? És allò, eh? Són aquests panells.
En el senyor Picant. Ah, sisplau.
Costa trobar moment d'entrar perquè aquesta cançó és boníssima.
És boníssima,
dir, eh?
És boníssima i l'ha triat
sí,
la nostra
la convidada. Sí. A veure, la que també és original com el nostre ninot és la resposta que ens va donar la nostra convidada d'ahir, que quan li vam preguntar la data de naixement, sí. perquè nosaltres preguntem moltes coses abans sí. de que vinguin, mm-hmm. sí. no em va tenir prou en posar dia, mes i any, sinó que va afegir-hi que era sagitari. D'acord? Jo, clar, he pensat, deu ser important això per sí. aquesta persona. M'he vist obligada a saber com estarà aquesta setmana la nostra convidada i per saber com estaran nosaltres avui i tots els sagitaris que ens sí. escoltin.
Ah, ja. segur que són molts.
Sí, atents tots els sagitaris,
sí,
doncs
sí, sí, sí.
Us dic com anirà la setmana.
Aviam el sagitari.
Heu de saber, i tu també, que per si qui no ho sabe, sàpiga, sí. hi ha l'Elisenda que no té entre nosaltres.
Sí, sí, va venir ahir exacte. I s'hi ha quedat.
Sagitaris i Elisenda. Heu de saber que la trobada entre Mart i Urà farà que el vostre benestar depengui molt de la vostra capacitat de fer canvis a la vida.
Bon punt.
I si no sou sagitaris, doncs podeu creure el que vulgueu, que res depèn de vosaltres i ja està, d'acord?
Segueix, ves que l'horòscop passen els anys i l'horòscop segueix igual de vaga.
Sí, sí, no? Sí. Poca sí. concreció, l'horòscop, eh?
Sí. El que sí que depèn de la nostra convidada, que si no ho sabeu, doncs ja ho he dit, és la Hisenda, és si vol o no enganyar la gent. Perquè sabem que ho va fer, sabem que ha enganyat a persones.
Oi.
Hosti, m'han mirat amb una cara com de tu no ens esperàvem, la pobilla de Catalunya.
Soc mestre, de tant en tant jugo amb això.
Aviam.
Així que atents a la pregunta, gent de Bagà. A veure. Perdoneu un moment, que tinc un problema. Ara. La Lisenda va enganyar una persona perquè es va fer passar per algú que no era.
Sí.
Per qui es va fer passar? Opció A, per la filla d'un noble.
Ostres.
Opció B, per la directora de TV3.
Ah, yep.
I opció C, per una traductora de romanès.
Ostres.
Alguna d'aquestes sí. és real, eh?
Són grosses,
em sona la de la filla del noble.
Li sona, eh? No. Sona tant, tu.
Ho has explicat, això?
Ho he explicat? Jo diria que sí, però en una ocasió, en un programa,
Crec que
no ho saben a casa.
Entre la filla d'un noble i una traductora de romanès.
La C, potser? La romanès?
Sí.
La C.
Vinga, va, la C. Som-hi.
Bravo!
A veure, Isenda, això, si ens ho explica, sisplau.
A veure.
No va ser el mateix dia de les calces al Parlament.
No va ser el mateix dia.
Que bé.
Va ser,
si no, quin mal dia, no?
Un parell d'anys abans. Jo m'havia de buscar la vida. Sí. Enteneu? Treballava en una discogràfica i anava amb aquestes artistes romaneses que ho van patar molt del dance, no? L'Alexandra Stan, no? Aquest rotllo, no?
Artistes romaneses del dance, eh? Sí. Sí que has treballat de tot arreu.
Ho van patar molt. Vanilla, xocolata...
Què és això?
I aquest tamarraco
a casa no va arribar
a casa
això,
tampoc
però... es va quedar a Romania aquest tema,
com es diu la cançó aquesta, com es diu?
Es diu Vanilla Chocolat.
Vanilla Chocolat.
Però jo en aquell moment estava fent la promo amb una
vanilla i xocolata
de l'artista, has dit?
Es diu Elena.
Elena.
Val? No, és que va passar que jo vaig tancar, jo feia com de promo, no?
Sí.
I portava l'artista de promo, vam anar a Madrid i vaig tancar una sèrie de promos i tal qual, i arribem al primer lloc que era... com es deia? No, Màxima FM, no. Bueno, no sé què.
Una ràdio.
És una ràdio de Madrid, no?
Mentre que sabíem el nom de la cançó.
I allà que són com molt tots, ai, estupendo, maravilloso, fantástico, no? Muy bien, Elena, tal, no sé què. I diu, que està aquí la traductora? I jo, per dintre meu, penso, merda, no he portat traductor. del romanès. Hòstia. I dic, mira, saps què? No és pas tan diferent.
Oh! Oh, no m'ho crec! I vas tirar tu, de traductora?
Aleshores vaig agafar l'Helena, sí, i li vaig dir, mira, when they ask this, sí, you answer this. When they ask that, you answer that.
Vale.
I dic, i aquí no es notarà pas res.
Re.
I va començar, i aleshores se'm sent a mi a la traducció dient, bueno, Helena está diciendo en estos momentos que el disco le ha inspirado su marido, ¿no? Porque tiene una relación muy larga, ¿no? I va haver-hi un moment que el cabron de l'entrevistador es va sortir del guió.
Ai, no!
Oh! No, no!
Sempre.
I allà, si t'hi fixes, perquè, clar, li pregunta no sé què, i ella em mira volent dir, va, senyora romanesa, digui-li vostè en romanès. I aleshores jo li dic a ella en anglès.
Val.
I la cara del paio és, i ara per què parla de l'anglès?
Clar, clar, perquè no...
I llavors jo li dic, no, és que és més curt.
Ah, és que...
L'anglès és més curt.
Com ja, vostè, com vostè, senyor, ja, que no està veient que l'estic prenent el peu.
Déu, no, que em vaig cascar 25 minuts d'entrevista en romanès.
Bé.
Jo portava uns dies ja amb ella, eh?
Clar, més o menys sabies el que contestava,
sí,
també,
sí, sí,
normalment.
Més o menys sabia el que contestava. I el més fort és que aquest àudio es va penjar a la ruïna.
Déu meu.
Val? En un especial que vam fer a la sala Paral·lel. I el pitjor és que entre l'audiència hi havia un romanès, no, que va demanar la paraula.
Oh! Déu meu.
I jo dic, ai, ai, a veure què diu. I em va dir, doncs has traduït el 90% bé.
Oh! Mira. Oh!
Superpoders.
Bravo. Està sonant
el, sí, gran, està l'èxit,
a l'èxit internacional. A veure, a veure.
Vanilla xocolata.
Sisplau.
És aquesta? Però aquesta ja no sé si era de l'Helena o de l'Alexandra Stas. De l'Alexandra Stas, oi? Però frega-ho, Peti, home.
Carai, no.
Bé. És que m'està...
És veritat que s'entén tot.
M'està transportant a les millors zones de la Romania.
Sí, aquesta cançó. Sí. En fi, aquesta cançó i aquesta anècdota que l'han encertat la gent de la tercera fila del búnquer, que juntament amb la primera, els de la segona no podeu participar perquè l'heu cagat amb el Fieguin.
Ah!
El Tiegón. Per tant, la primera i l'última fila que podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer. Salsa, chimichurri, brava, romesco i allioli, que se'ls emportaran.
Qui encerti la cançó de la Neus?
Com ho dius, això, Laura?
Aviam. De Coldplay, no?
Sí.
Fix You, de Coldplay. Sí, senyora. Això ho ha endevinat la Laura. Aplaudiment per ella i per la Neus.
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Bona nit a tothom. Bueno, a veure si hi ha sort amb aquest àudio. I entra en antena. Ara ja s'ha acabat la quarta temporada. Esperem que la cinquena tingui més sort amb els meus àudios. Estic escoltant perquè, clar, m'heu deixat orfe també com a molts dels oients del búnquer. Ah, no. I estava escoltant a José Luis Pacheco, el boxejador, sí, legionari.
Sí.
I heu cantat sobre de les alarmes del cotxe. No, heu fet una poesia, perdó. I jo estava conduint, escoltant-vos, i m'he posat a aplaudir, com si m'estiguéssiu escoltant. I m'han recordat del tema del cinema, quan anem al cinema i veiem una pel·lícula, que si ens agrada, doncs tothom es pot posar a aplaudir, i realment ningú clar, està rebent aquests aplaudiments d'agraïment i de què bé que ens ho estem passant. Què penseu d'això? D'aplaudir al cinema o de que jo us hagi aplaudit anant en el cotxe? Ah. Escoltat-vos. Vinga, petonets, i gràcies pel programa. I tinc entrades pel confidencial. Franco.
Ha dit Franco, eh? Acaba perquè, la nota i ha dit Franco.
No, sí, ha dit que tenia entrades pel, sí, búnquer confidencial.
Ah, 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 sentim... que acabava així. Franco.
Sí, 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 sí.
La gent és lliure de dir el que
vol. Què era aquest?
Aquest. He anat sentint tota l'estona i dic, quines notes són Neus?
Li entraven whatsapps.
Jo crec que sí. Ah,
sí.
O se li acabava la bateria.
Aquesta dona.
Quina maleducació.
O tenia un xilòfon al costat mentre anava fent això.
Ben divertit, va, nen, m'he tocat tota l'estona mateix.
Aplaudir al cinema. Heu aplaudit mai al cinema?
Sí, sí. Sí, però et diré per què. abans que dieu alguna bestiesa. S'aprodueix el cinema quan vas a un festival de cinema i hi ha el director i la gent allà per deferències.
Però no quan vaig anar a Titanic allà...
Home, clar, home, però si esteu
plorant. La gent va aplaudir a Titanic?
No recordo.
Esteu plorant, no es pot plorar.
Quan vas a veure un Spiderman, unes coses d'aquestes.
No, home, no aplaudiu.
Que sí, home, sí. L'il·lusió que fa tot, aplaudeix.
Però a mitja pel·lícula o només al final?
Al final.
És la mateixa gent que aplaudeix quan aterra un avió. Mateix perfil.
No sé què dir-te.
A mi em va passar veient... Recordeu aquella pel·lícula que es deia La Niebla?
Home!
La Niebla.
Sí. Quina d'elles? Hi ha un parell que es diuen.
N'hi ha una que estan tancats en un supermercat i hi ha com un monstre fora i tal.
Aquesta l'has vist, eh?
Les bones totes.
Sí, sí.
Final terrible, eh?
Sí, final
aquesta
terrible.
Pel·lícula.
Final terrible. I llavors hi ha un tio dins del supermercat que és molt pesat,
sí,
que no recordo què... Bueno, anava donant pel cul tota l'estona.
Sí.
Hi ha un moment que el maten, sí, i el cine
va aplaudir. Crec que era una senyora pesada.
Una senyora molt pesada. No sé, no recordo el personatge. Però jo recordo que el moment de que el maten, de prometo, la gent va aplaudir.
Ja era hora.
Està molt bé.
Mat, aquest, el mat.
Aquest moment de germanor, eh? Entre la gent del cinema. Molt bé. A favor.
Sempre tenia a favor de que s'aplaudeixi i que es vegin les coses que fan il·lusió. Ja està, no,
però s'ha de fer amb convicció, no ho pots fer a mitges, sí, perquè hi ha gent que fa...
Ui, no.
No. Però i encara que siguin i encara que siguin petits i això, macos, però jo em porten croquetes i aplaudeixo.
També.
Vull dir que també
encara que al cinema o nosaltres a través de la ràdio no us sentim aplaudir, podeu aplaudir.
Sí, aplaudir, sí, clar, és maco.
No hi ha cap llei que ho prohibeixi.
Arriba l'energia.
Sí.
Neus.
Escolta, en Paco d'Aitona ens ha portat una cosa que m'han dit que pesa molt.
A veure,
aviam, agafeu. Què porta en Paco?
Tens?
En Paco d'Aitona ha portat maletes d'un paraules. Aviam, un moment. Però què és aquesta fantasia? Té...
En forma de donetes.
Són... Tenen l'esmorzar.
Són paraguaios d'Aitona, que bueno, allà tenen un merder de fruites.
A veure, obre
que ens expliquin Paco, no?
Paco,
a veure com funciona això.
És la zona més... Bueno, que té la fruita més dolça de la província de Lleida.
Sí, senyor.
Llavors,
sí, senyor.
De Catalunya.
Jo ho sé perquè sóc la imatge de les peres de Lleida.
Ah, sí.
Ho sabies, això,
mira,
no?
Sí, sí.
I allà fem fruita bona,
I
tu.
I esteu invitats per al maig i vinc a veure la floració, que és algo...
D'Aitona. Hi ha molta gent que van a veure com floreix tot allò.
Oh, tant de bo els meus alumnes vinguessin amb això, eh? Avui,
a veure, deixa'm olorar això.
La maleteta d'allò és brutal,
eh? Home, i tant!
Sí, sí, sí. La maleteta
de
paraguaios.
Està del Japó a veure la floració.
Ostres!
Home, doncs sí. Home,
ara està molt de moda, eh? Això ho haguéssiu fet a Girona i vamos. Vamos a Girona, la gent.
Què passa? Quin problema tens?
Que tots ho compren a Girona.
Sí, això és veritat, això és veritat.
Tu, però quants n'hi ha de paraguaios aquí dintre? Molts, eh?
Molts de paraguaios.
Quants de per caixa?
Quants
de
per caixa?
Paco, quants paraguaios es poden menjar per dia?
Però els que tinguis gana...
No és mitja, eh? No és mitja.
Jo he treballat 44 anys amb paraguaios, bueno, amb fruita.
Sí.
I potser... I potser m'he menjat un paraguaio al dia.
Ah, sí?
Un paraguaio al dia.
Me feia mania, ja.
Un paraguaio al dia keeps the doctor away.
Sí, senyor. Sí, senyor, és la frase.
I quina és la teva fruita favorita?
Claro, hi ha orecoc, hi ha préssec, hi ha manzana, de tota classe de peres.
De tot, de tot.
Vull dir que jo toquen tot pruna.
I la teva favorita quina és?
Figues.
La teva favorita quina és? No diguis pinya com a president,
no diguis el plat amb la
cabella.
L'albercoc.
Sí, aquell tan gros, sí, que jo tinc dos arbres ahir al nostre,
sí,
que és, bueno, és un dolç.
Ui, té com farda, tu!
Mira.
Molt bé. Doncs moltes gràcies pels paraguaios. Vols fer alguna pregunta, Paco, o amb això ja queda satisfet?
No, simplement era això. Dius que podeu vindre al maig, que esteu invitats a veure al març, a veure la floració dels arbres.
Ah, no,
al març
ja no.
Vale.
Perfecte, super, gràcies.
Vinga, molt bé.
Són 15 dies, 20 dies.
15 dies, 20 dies.
No, és una borrada, eh?
Sí,
és una preciositat.
Sí, sí, sí.
Aneu-hi.
És molt maco.
Hi ha
una finca que jo no sé les hectàrees que pot arribar a tindre, que jo sempre, ja li diuen lo mar rosa.
Sí.
La floració.
Sí, sí. Ah, he vist fotos. Sí.
Al març, no confondre, i aneu a Daytona.
Daytona.
És als Estats Units.
No.
Aitona.
Jo hi vaig anar a actuar aquest estiu.
Sí?
És molt fàcil perquè a la rotonda hi ha unes lletres que posa Aitona.
Va, d'acord, has de seguir. Doncs ja està,
És el que preocupava. El Pello va preguntar què guardàvem dins de les lletres.
Ah, sí.
Per què?
Perquè són molt voluminoses. Són unes lletres molt grosses. Sembla que ja hi puguis guardar alguna cosa.
Tipo Hollywood. Ens hem d'imaginar com Hollywood.
Sí, com Hollywood. Menys lletres, perquè és Aitona, i a la rotonda d'entrada.
Si sents algú que es tossega i t'agafen ganes de cantar...
Hola, hola, jo sóc la tuberculosi.
Això és senyal que tens la mirada pura i brillant. El Búnquer, de dilluns a divendres a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio i a les 9 del vespre al YouTube.
Adéu!
Bon dia.
dia, Bunkers. Estava escoltant l'episodi del coix de Gurb i hi ha hagut un missatge de veu d'un oient que deia que n'hem de fer d'aquests camioners que per adelantar estan 20 minuts adelantant. Bueno, evidentment a la vinya del senyor hi ha de tot. Potser si cadascú es posés a la pell dels altres, ens ho rumiaríem abans de... Potser
no sé,
de criticar,
més llimpi tu, nen.
Si no... d'opinar. Segur que hi ha camioners imbècils, gilipolles i fills de la gran, segur. Però, bueno, intentem guanyar-nos la vida com podem.
Sí.
I... penseu una cosa.
Sí, digue'm.
Si no vigilem nosaltres, sí, els camioners...
Ah, és camionell, eh?
Sí. Ja s'havia entès.
Se'n va una mica...
Em diuen els tècnics que encara falta un minut de nota d'àudio.
Bueno, voleu seguir o no?
Fora.
Però que ha enviat una cinta, no ha enviat pas una nota de veu.
No, és que el cabron l'ha gravat mentre estava adelantant.
Sí, i encara no havia acabat, eh?
Què és aquesta patxorra? També us dic que aquest senyor, si ara l'hem de dibuixar,
sí,
dibuixem la mateixa persona.
Hosti, sí, absolutament sí.
També
la senyora s'estava posant nerviosa, fins i tot la senyora que duia al costat, no us heu fixat?
Hi havia una senyora al costat?
No. Això ho hem tirat nosaltres.
És un, és un tall d'àudio que hem tirat nosaltres.
Seria meravellós. Una senyora que li canta.
No ho sé, una mica més llimpi que un nen.
És això.
Digue, aquesta senyora està nerviosa. No m'estranya, dient, va, carinyo, home, deixa la nota de veu, home. Va, sí, la xapa.
També és veritat que com a camioner a mi em dóna tranquil·litat.
Sí. Sí. Molta. Sí.
Jo, si he de confiar el meu gènere amb algú...
Arribarà.
Li confio aquest sí.
Arribarà sí. Puesto.
Molt bé.
Poc a poc, no, però arribarà.
Sí, no sabem quan, però no, arribarà.
Però, bueno, el
però arribaran totes allò, què, les coses?
Sí, sí. A mi m'ha semblat un tio molt ferm amb les idees clares sí. I sí que és veritat que aquí tendim a generalitzar, però sí. Bueno, és que som així de primaris nosaltres.
Sí, sí.
I el sí, públic ens escolta.
I heu portat mai un camion?
No és fàcil.
Ui, no.
No, fàcil.
Però és que t'has d'omplir de calma. Tu imagina't ara creuar tota Europa amb un camió.
Ui, ui,
no. O vas amb aquesta patxorra,
sí, sí,
o acabes dels nervis amb el colesterol a 5.000.
A mi d'un camió em faria molt
terrible. No, amb els problemes que hi ha després amb la ràdio que fa perquè estàs en un altre país.
Aquest, això és el
aquest
que més et preocupa.
Problema, sí. Problema que veig.
No, no que tingui 75 marxes.
I 28
però
eixos.
Però a mi m'agrada, ja sempre vull dir que m'agrada
el seient aquell.
Ja m'agrada.
74 hores.
Sempre.
Bona nit, bunkerins. El dia 1 de juliol us varen preguntar que què creieu que s'havia de fer amb els camions que adelanten.
Ei.
No ho fem per tocar els collons. Tenim els nostres motius. I si voleu, un dia en podem parlar i us ho explico.
Sí.
Salut i sempre per lo negre.
Ah.
Què?
Sempre per lo negre.
Què és per lo negre?
No sé. Què és per lo negre? Pel quitrà, suposo, deu
ah,
dir.
Ah, vale. Ah.
Que no sí, vagis pel
no, per lo blanc per no vagis.
Però què, sols tenen aquest parell? Nosaltres aquí no fem res, no?
No, però ha dit que ens explicaria els motius.
Sí, però no ho ha dit. Clar, aquest senyor que ens ha enviat la nota d'àudio, que ho expliqui quin és el motiu per què adelanten... Jo entenc que, ostres...
Un tio ens carrega una nota d'àudio d'un quart d'hora i l'altre anava a explicar una cosa.
I no ho explica, que anava a dir lo interessant. Jo entenc que si tu ets camioner i la diferència entre el que va davant teu i tu és de 5 km per hora...
Què, no t'hi cardes, no?
Depèn, perquè si tu has de fer un trajecte de 10 hores, 10 per 5 són 50.
Ep.
Són 50 km que perds en una hora. Ho dit bé o no?
Sí,
no
sí,
soc
sí,
de
sí.
Matemàtiques.
No, no,
és que,
però
de fet, han de fer molts càlculs, eh? Jo crec que han de fer molts càlculs.
El camioner està tot el rato calculant.
Tot el rato, per això fan aquella cara. Aquella cara és d'estar calculant.
I per això hi ha aquells llums i aquelles coses.
Exacte. Escolta, m'hi havien dit tota la vida que era pel rebuf. Vull dir que ells estaven
el
canviant.
El
rebuf, com la bici. És a dir, que un camió va davant val, i va obrint com l'aire. Us ho dic amb el meu llenguatge supercientífic. I a darrere va l'altre avió i no gastes tanta gasolina com vas darrere. I aleshores, sí.
Però tu creus que es preocupen per la gasolina que paga l'empresa?
No, la meva parella m'està dient, tu què saps? Si
que són del mateix equip.
Oh, s'estan barallant,
És que... I aleshores tu l'avances i aleshores gasta més gasolina el que avança, però no pot anar molt ràpid perquè si no et fons la gasolina que has estalviat.
Camioners i camioneres, per
perdona,
favor.
Perdona, no, no. Això, jo t'ho compro perquè no en tinc ni idea, eh? I em sembla lògic.
Necessitem camioners que ens ho aclareixin.
Sí, sisplau, sí. I camioneres.
Semblaria lògic, però, bueno, és com, sí. Com un codi deontològic entre
del
camioners.
Camioner,
el codi del camioner.
Sí. El codi del camioner, sí. Cuidado, que aneu a haver-hi coses escrites, sí. Allà. Que...
Cuando veas a un compañero parado en una... Cuidado, 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 cuidado. Bé, ho hem de deixar aquí.
Bueno.
Aviam.
A veure, teníem una entrevista per fer-te, Elisenda. Ens queden algunes preguntes, va.
Vinga, fot-li.
Vinga, et fan por les altures i els espais petits?
Sí.
Què passa? Que has patit molt?
Ui, ui,
mira. I aquí el búnquer has patit o
aquí
és suficient?
Aquí el búnquer no, perquè encara, com que és més alt que jo...
Sí.
Me recordo un dia que allà a la plaça Espanya, que vaig, hi ha aquell centre comercial,
sí.
Vaig pujar
l'ascensor,
vaig creuar la passarel·la i no vaig tenir collons de tornar a creuar.
Què?
Ah, sí?
Hosti. Vaig estar allà 3 hores fins que em vaig conscienciar.
Escolta, i això de pintar quadres amb números, com dius que ho fas?
Bueno, malament.
Que tens una afició que és pintar
pinto
quadres?
Pinto quadres però segueixo números, vull dir, no tinc res d'artista, només omplo números.
És aquelles quadrícules que posa 3 i el 3 ha de ser groc, tot groc.
Sí, però no són quadrícules, és un dibuix, eh?
Sí.
És com una cara teva, per
sí,
exemple, ara, sí. I em posa, mira aquí,
un
el cabell.
Un 4.
Poquet, doncs un 6 un 4. Sí. Tinc el número 2, i després sí. Aquí la samarreta, el número 4, jo vaig sí. Pintant de colors.
I què passa, que no... No,
no te'n surt?
Ja us ensenyaré una foto.
Va!
Bueno, gràcies, Elisenda Carot, per acompanyar-nos al búnquer. Nosaltres hi tornem, com sempre, a la 1 del migdia. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu-siau.